bé a la plataforma a gent que està desesperada. Desesperada. Desesperada.
Així arribem a les 12:04. Actualitzem titulars. Tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Setmana perquè sigui Nadal, els carrers s'omplen de llum, tothom ratlla de retrobades i ses agendes es saturen de celebracions, dinars, sopars. Sa màgia d'una part de sa població, però, contrasta amb una altra part que la viuen sense companyia i que se senten i que senten més que fort el ressò de l'absència. La soledat no desitjada s'ha consolidat com un dels grans desafiaments emocionals de sa societat contemporània. Ja no és una experiència marginal. Els que viuen etapes de soledat intenses se senten més soles que mai i ses absències pesen més que mai. Aquella cadira buida a la taula fa que molts visquin ses festes sense alegria i amb nostàlgia. Hi ha persones, però, que ajuden a alleugerir aquests moments. Avui en coneixerem a una d'aquí uns minuts.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvinguda.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca. Això és Ivetra Ràdio. Avui és dijous, és 18 de desembre. És Dia Internacional d'Esmigrant. Dia Mundial de sa Llengua Àrab. I Dia Mundial de sa Sangria. En Jordi Fàbregas, el control tècnic. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, com va?
Molt bé, i tu? Amb qui xerrarem avui?
Mira, xerrarem amb la psicòloga Gaby Paoli de la importància dels dinars o sopars d'empresa els dies previs a Nadal i de com sortir de l'oficina amb els companys enforteix els vincles a la feina. Després conversarem amb la sociòloga Laura Anglada per conèixer una iniciativa solidària per a les persones que no tenen amb qui passar Nadal. A la recta final del programa ens acompanyarà la soprano Maria Camps, qui interpreta la versió menorquina del cant de la Sibila. I la salutació musical serà a càrrec del grup Passatemps, que acaben de publicar una cançó dedicada a Nadal.
I és que hi manca res, una setmaneta per Nadal, ja?
Ja hi som,
ja hi som, ja hi som, ja ho tenim aquí.
I love it!
Per cert, ratllant de dinars i sopars, nosaltres teníem tardeo, no?, de Nadal, o no?
Ah,
Axel,
sí?
Com estàs?
Què tal, com va?
Hi havia cosa apuntada a sa porta, però
aquest cap de setmana,
no m'he enterat.
És
cap de setmana, ja.
Diria que sí, jo tampoc m'he apuntat encara.
No m'he apuntat, sí, no ens hem enterat. El dia menor, que sempre estem igual, República Independiente.
Aneu, esteu molt fora, eh?
Estem molt fora.
Us hauríeu de connectar una mica
ens
més.
Ens hem de connectar un poc més.
És un boicot total.
És que som molt boomers nosaltres. Bueno, de fet, és molt boomer l'anunci, però està penjat en una porta. És que, clar, no hem fet grup. Hem de fer un grup.
Un grup de WhatsApp.
Hem de fer un altre grup de WhatsApp.
No n'hi ha prous.
No n'hi ha prous. Clar, tenim el que ens pot passar amb notícies i contactes de feina, n'hem de fer un per sa trobada de Nadal.
Doncs vinga.
Nosaltres ni dinar ni sopar, nosaltres tardeo, eh?
Directament, eh?
Que sí que fem tardeo?
Sense ingerir sòlid.
Sense menjar res.
Molt bé. Et sol sentar bé?
No, fatal.
D'acord.
No, com a tothom, no?
Sí.
En general. I més a partir dels 40.
Hem d'apuntar a boli en el paper?
Sí, això dels bolis, això ja no en tenim aquí, no?
S'ha d'escriure en...
Bolígrafo.
Bolígrafo, eh?
Un bolígraf.
Amb llapis, amb llapis.
Llapits.
Tu rotulador. Que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. Jordi Fàbregas s'ha posat molt romàntic, però, no?, aquesta hora del dia. Què li passa?
Potser té son, perquè he sentit un badall, jo.
Has sentit un badall, era ell, és ell que té son. Tu saps què li passa?
No sé, m'està mirant a mi i no sé per què em mira.
Sí, sí.
Per què, Jordi?
Te la dedica.
T'està mirant a tu.
No sé tu, però jo.
Ah, que t'està dient coses?
Subliminalment, sí.
Que ets tu? Però ell et busca i
no
et troba.
I no em troba.
Ai.
I no em troba.
Jordi, que et podem ajudar?
Jordi diu que canviem de tema.
I d'anar a veure les notícies, que per això tenim aquí en Axel Camarasa, que té molta feina i que mos ha de dir per on passa l'actualitat avui dijous.
Doncs passa per un artefacte explosiu, perquè
sí,
havíem explicat...
No?
Clar, el que us vull fer escoltar avui és reviure el moment de l'explosió.
Ostres,
perquè,
guapo, això.
Potser no us feu la idea de com va patar aquest
va patar,
artefacte de la Guerra Civil que van localitzar a principis de setmana a Cala Blanca i que ahir especialistes de l'Armada Espanyola van detonar ahir fa 24 hores, cap a les 12 del migdia, va explotar dins de l'aigua, però això sí, a pocs metres de la vora de la mà. Així va sonar l'explosió, la detonació d'aquest artefacte.
Què me dius?
Sí.
Uau!
Déu-n'hi-do, no?
Això devia ser guapo de veure-ho, no? Mira, fuego!
Hi ha una pregunta bastant inquietant, i és que hi ha dues persones que diuen fuego,
fuego
després d'haver explotat.
Un altre cop. Fuego, fuego!
És una
qui
mica
són
inquietant.
Aquests dos? Que ens ho expliquin,
doncs, són
això.
Són els especialistes que estaven allà i que suposo que són la manera d'actuar que tenen és avisar-se abans
sí,
i després.
Sí.
Realment les imatges són curioses perquè s'aixeca com una columna d'aigua perquè era submarí.
L'artefacte estava... Era una explosió sota l'aigua. I això ho veurem a l'informatiu migdia també, vull dir, B3?
Va sortir ahir migdia.
La web,
si no, Gemma Carrasco estava allà en directe presenciant-ho i ho va explicar. Com que ja s'ha detonat aquest artefacte de morter, podem dir que Cala Blanca ja ha recuperat la normalitat, la platja ja no està tancada, però sí que es van sorprendre bastant els especialistes de veure una bomba amb càrrega que no s'havia detonat a pocs metres de la platja, que per tant suposava un greu
perill
per als banyistes. De fet, es van sorprendre de que no s'hagués localitzat abans, tenint en compte que aquesta platja, Cala Blanca, hi ha molta gent, és molt assídua, i estava, com dic, a pocs metres de la sorra. Sobre l'origen de l'artefacte, es creu, pràcticament s'està segur que procedeix de la Guerra Civil, així ho explica l'historiador Marc Pellicer.
Tot que sigui de bombardejos de la Guerra Civil, perquè els bombardejos principalment se van centrar en zones urbanes o militars. Jo entenc, com ve passant sovint, que aquest projectil deu ser de les bateries de Son Oliveret. Allà hi havia unes bateries artilleres i constantment feien, com es diu, pràctiques de tir i en ocasions alguns projectils no van explotar.
Era una bomba de morter de 81 mil·límetres.
Realment, la ficció supera... No, la realitat supera la ficció en ocasions,
sí,
o no?
Sí, sí, sí.
Són d'aquestes notícies que penses que no...
Va ser un bussejador aficionat que la va localitzar i va dir, escolta, això... Okay. Sí. Llavors va acordonar la zona. No està manipulat el so, eh? Vull
fuego,
dir, és el so, el so ambient no sigui... del moment.
Sona expansiva, allò, fuego, fuego...
Bueno, perquè també està sota l'aigua, insisteixo. Clar. Llavors el renou sí. queda minimitzat i més encapsulat, no?
Ara m'ha vingut al cap aquell artefacte que van trobar uns anys, però que finalment va ser un bot, i te'n recordes de refresc, de Coca-Cola? Te'n recordes d'aquesta o no? No.
No.
Bo, idò, ja t'acercaré. Un artefacte que
diuen que si poses
trobar...
Coca-Cola amb Mentos pot patar igual que aquest morter.
Si això als meus fills els sí agrada fer-ho. Bueno, va, més notícies.
Més notícies. En plana de succeïts, la Policia Nacional de Mou, que ha tingut un home per un presumpte delicte d'assetjament i dany. Segons la investigació, l'acusat hauria assetjat durant mesos una dona, que va ser aquesta qui a finals de juny va denunciar danys en el seu vehicle valorats en 7.000 euros. Els agents van confirmar que havia estat el mateix home que va reconèixer els fets i van procedir aleshores a la seva detenció. I és que el passat cap de setmana, la mateixa dona va tornar a denunciar danys en el seu vehicle i novament la Policia Nacional va confirmar que l'autor havia estat el mateix que a l'anterior ocasió ja el va detenir altra vegada. I acabem amb esports, perquè l'Estia Menorca va perdre ahir en jornada intersetmanal, ho va fer contra el Movistar Estudiantes, un dels equips candidats a l'ascens de categoria, va perdre 86-96 i, per tant, una nova derrota a la segona consecutiva ja per a l'equip menorquí, per als jugadors de Javi Zamora, que aquest cap de setmana tornen a la competició, ho fan visitant la pista del Melilla, equip de la part baixa de la primera FEB, només dues victòries fins al moment.
Idò, aquestes seran les notícies a partir de les 2:30. Mira, està cercant jo aquí una bomba de Coca-Cola. Va ser l'agost del 2018 que els especialistes en explosius van inspeccionar un suposat artefacte explosiu trobat a prop de la vall a Ciutadella. I deies, van descobrir finalment que es tractava d'un bòtil de Coca-Cola. Per tant, no, si no hi posaves un mentol, no era un projectil.
Si no sacsejaves molt fort, no...
No va explotar en aquella ocasió, no va explotar. Se d'ahir sí que va explotar. Va, per dir adéu en Excel, li posem sa bomba de nou.
Fuego.
Venga, fuego.
Fuego, fuego.
Això és una bengala. No, això és una llauna.
Què ha estat això?
La Coca-Cola, que ha fet fallida.
Ha fet llufa.
Ha fet llufa, sí. Tenim bomba? 3, 2, alerta, Excel. Cuidau, que marxes. Adéu.
Fuego.
Adéu.
Tots a terra.
E va a cucar.
Tenim el temps més tranquil·let que la bomba que va explotar ahir, o també tenim notícies fortes?
No, de fet és una jornada d'aquelles variables amb una mica de tot. Cel tapat, alguns moments de sol i possibilitat d'alguna precipitació feble i ocasional.
Però venien pluges, no? Vaig veure l'altre dia, o com venen?
He llegit que fins i tot neu, però no ens avançam. Alguna cosa he llegit, però no ens avançam, poc a poc. De moment avui, temperatura similar, suaus com els darrers dies, amb mínimes d'11 graus i màximes a 19, i el vent bufarà amb poca força de llevant i de gregal.
Dissabte diu que plou. Dissabte, 90% de possibilitats, probabilitats de pluja. Si creix un fred a tu età, no mereix solo con tu prima. Moment de fer una aturadeta i tot d'una tornam.
Speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui, la gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca. Fet a casa.
Aquests dies previs a Nadal, moltes empreses celebren els tradicionals dinars o sopars d'empresa. Més enllà de menjar i brindar, aquests espais fora de l'oficina poden tenir un impacte important en les relacions entre companys i en el clima laboral.
Nosaltres, de fet, tenim aquest cap de setmana la nostra trobada amb els treballadors d'IB3 Ràdio i Televisió. Xerrant d'aquesta qüestió amb la psicòloga Gabriela Paoli. Com estàs, Gabriela? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal estàs?
Molt contents, com sempre, de saludar-te. Per què són importants els dinars i sopars d'empresa per Nadal, Gavi?
Bueno, tienen muchísimos beneficios. Mira, podríamos decir que tiene beneficios a nivel individual, pero también a nivel grupal, ¿no? A nivel organizacional o empresa. En primer lugar, sobre todo, rompe la rutina, ¿no? Venga, hablemos de otras cosas, es un espacio de descanso, de disfrute, de alegría, de hablar de otros temas. Es lo ideal, no seguir hablando de trabajo, que esto es todo un desafío, pero bueno, es el beneficio que puede traer, ¿no? Favorece una comunicación más informal, conocer mejor a los colegas e incluso a los superiores, a los jefes, a los que no ves nunca o los que ves muy de vez en cuando, de repente, pues mira, te encuentras con él o ella y te pones a hablar y comentar cosas y tal. Es un momento también para que reduzca el estrés, ¿no? Es un momento más relajado, sin la presión diaria, para desconectar, recargar pilas y sentirte incluido y valorado. Eso refuerza la motivación y el compromiso con la empresa, eso a nivel individual. Y a nivel organizacional, que esto es muy importante, claro, porque muchos empresarios o CEOs o jefes dicen, bueno, esas comiditas que al final todos terminamos borrachos o que se arman líos y tal. Yo les explico, desde octubre, vengo diciéndoles, que tiene muchísimos beneficios a nivel organizacional, a nivel equipo de trabajadores, ¿no?, de compañeros. Compartir eso, esos espacios y esos momentos que son informales, donde surgen ideas, soluciones, donde uno se ríe, donde uno comparte, donde uno disfruta, facilita la empatía, la confianza, la colaboración. Después tú te enteras de que la otra está pasando una penada porque no sé qué. Y no sé. Entonces eres más empática, más solidaria. Refuerza los valores de equipo, el trabajo conjunto, los logros. Generalmente yo siempre hago hincapié en esto de los logros, ¿no? Qué bien, un año más hemos logrado esto, hemos crecido, ha habido pérdidas, porque seguramente ha habido algunas pérdidas en la empresa, pero también han entrado personas nuevas. En general, es muy, muy positivo. Fomenta el compromiso.
Fomenta el compromís i fomenta també la cohesió d'equip. Sembla que hem tingut... Tornes a estar per aquí, Gavi, que sembla que t'hem perdut.
Ah,
ja
vale,
està, ja tornes a estar aquí.
Estic aquí.
I important això de canviar l'escenari, no? En aquesta ocasió deixem la feina, sortim de l'oficina on tenim sempre un ambient laboral, on tenim una relació jeràrquica moltes vegades, no? Com bé deies, que són els càrrecs més alts, amb la plantilla, i tenim sempre aquesta manera d'organització que tots tenim dins una feina, depèn del que sigui, i tot això es romp per tal de poder trobar-nos tots de manera igualitària, al cap i a la fi. En un sopar-dinar ja no ets el jefe, també s'ha de tenir cert respecte, però te pots trobar amb aquestes relacions que al cap i a la fi som tots persones i podem trobar-nos des d'un altre costat, des d'un altre lloc.
Totalmente, totalmente. Es muy, muy positivo, muy beneficioso. Lo que pasa es que generalmente te dicen, uf, qué pereza, quina besa, no?
I què hem de fer si hi ha qualcú que sigui reticent? Com aconseguir o com a ajudar qualcú que no vulgui anar-hi perquè diu, ai, quina besa, perquè hi vagi, perquè per convèncer el que és positiu anar-hi?
Bueno, a cualquiera nos puede pasar, ¿no, Clara?
Sí, a tots mos ha passat qualque vegada.
Efectivamente, en algún momento, en algún año, uno está con más fuerza, con más energía. Generalmente llegamos muy cansados a esta fecha, es el último sprint, ¿no?, de sacar todo adelante porque parece que se termina el mundo, y no, solo cambiamos al 2026. Pero bueno, como hay algunos compañeros o uno mismo puede sentirse que no está con fuerzas o para participar y compartir comida, una de las cosas que es muy importante es no es solo cumplir con la empresa o una obligación social, o sea, cambiar el foco, ¿no? Tener claro los beneficios, ¿no? Ese networking interno, cómo te permite de repente conocer o escuchar a un compañero desde otro lugar, a un colega desde otro lugar, ese disfrute. Entonces, es comunicar qué propósitos tiene, qué beneficios tiene. Y después también una cosa que yo le estoy diciendo desde octubre a mis pacientes es que se puede hacer algo muy importante, que es ir, participar, y en cualquier momento puedes decir, mira, para mí ya ni aprobó, ya yo me tengo que anar y me levanto y me voy a casa y ya está, pero ya he participado. Es decir, no autosabotearte o autolimitarte desde el primer momento, sino intentarlo, porque puedes tener muchos beneficios, ¿no? Entonces, yo siempre fomento, y aparte sabes que tengo ese espíritu, ¿no?, de venga, vamos a probarlo, vamos a intentarlo. Y sentirlo que no es una obligación, ¿no?, que es que sea algo atractivo, incluso contar experiencias pasadas. Mira, el año pasado, no sabes qué gracioso, tal jefe o tal compañero se ha puesto a cantar, qué sé yo, Sweet Caroline, ¿no? Y era un payaso y tú lo ves ahí tan serio y encorsetado y con su traje y tal, y de repente, pues mira, hemos descubierto un Jordi diferente, ¿no? Entonces, esto también está bonito como para remarcar la importancia que tiene el participar y animar al otro a ir, o a uno mismo.
Clar, sobretot si hi ha moments més complicats a la feina, perquè totes les feines hi ha moments que hi ha tensió, èpoques que va millor la feina, èpoques que l'equip funciona millor, èpoques que funciona pitjor, o que hi ha més ganes o manco ganes, al final poder sortir d'aquest ambient i retrobar-se en celebració pot ser beneficiós. Però també hi poden haver-hi coses i també hem de tenir en compte certs consells perquè, clar, també si fem una copeta de més pot ser que la trobada sigui tot el contrari. Així que com ho hem de fer? Quins consells ens donaries perquè tenir un dinar sopar d'empresa amb èxit?
Bueno, sí, cuidar el consumo de alcohol es algo muy importante, ¿eh? Porque
que no ens arrepentiguem de res, ¿eh? En sol de mà.
Exacto, exacto. Ir con cautela, con precaución, tomar un vasito de vino, una copita de vino con un vasito de agua, intercalar, no mezclar, y sobre todo ser muy conscientes de que no deja de ser un encuentro con tus compañeros de trabajo, con tus jefes y tal, ¿no? O sea, cuidadín con esto. Porque no estás en casa, o sea, hay que mantener cierta, bueno, postura, ¿no? O sea, cuidado con el alcohol, esto yo diría cero alcohol, pero bueno, cada uno que consuma lo que corresponde y lo que crea correcto. Y después también que no sea solo un comer juntos, ¿no? Que es un momento para reconocer logros, si está el jefe o la jefa, o que puedan hablar y compartir y celebrar hitos, integrar a los nuevos miembros, dar la bienvenida, si bien ya lleva 2-3 meses o lleva 6 meses, pero es que el verano nos ha comido y no ha habido tiempo de presentarlo, y incluso dar el turno de palabra también para que cada uno pueda decir unas palabras de agradecimiento, de lo que quiera decir cada uno, ¿no? Después también ofrecer ese espacio relajado, sin tantas dinámicas, porque esto es una cosa que me están diciendo muchos pacientes, me dicen, no, Gaby, es que empiezan con esto, empiezan con aquello, y yo, esto me supera, y yo no tengo ganas de hacer esta payasada. O sea, hay personas que son más tímidas, ¿no? Que bueno, o que son nuevos en la empresa, entonces no tienen esa experiencia o esa confianza, entonces hay que ir con cuidado con eso, y también diseñar dinámicas que sean un poco más de romper el hielo, que faciliten la conversación y el intercambio, pero con cuidado, porque hay gente que no tiene ese espíritu navideño o que no está muy bien o que se siente un poco incómodo, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es celebrar, que sea un momento de relax, de conexión, de hablar de otras cosas, de reír. Una comida de empresa exitosa combina propósito, ¿cuál es nuestro propósito, no? Estar todos juntos, celebrar que hemos pasado un año más, que hemos logrado esto, lo que significa poner un poco el foco en eso, inclusión, que estén todos invitados, que todos se sientan cómodos para venir, hay que tener en cuenta las dietas, las costumbres, las religiones, bueno, todo esto, y fortalecer el equipo, la cultura organizacional y disfrutar, que esa es la idea, ¿no? La celebración de que hemos pasado todos juntos a nivel empresa y hemos logrado ciertos objetivos y beneficios y disfrutar, celebrar.
Idò, propòsit, un any més de feina, inclusió de tots els treballadors, enfortir també aquest equip de feina i gaudir amb moderació l'alcohol, si s'ha de fer una copeta sense passar-se, són ses claus per aconseguir un exitós dinar o sopar d'empresa. Me'ls he ben apuntat, Gavi, perquè nosaltres no fem ni dinar ni sopar, nosaltres fem tardeo aquest cap de setmana, així que ben apuntats tots aquests. Això, encara, aquí potser pot ser més perillós, el tardeo.
Uau,
sí, no li ha agradat a Gavi, no? Ja t'explicarem.
Mándame fotos para que yo vea a ver qué tal estáis por ahí.
Beníssim, si veig que qualque company se li va la cosa de les mans, jo t'envio un missatge i me dones quatre consells express.
Sí, sobre todo también es disfrutar, ¿no?
Claro que sí,
¿no? Y que disfrutar no pasa, o celebrar no pasa por consumir alcohol. Tú puedes estar lúcido, consciente y escuchar y comunicarte abiertamente y... La verdad que es un momento muy, muy bonito que los autónomos no tenemos en general.
Idò, Gavi, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar una estoneta compartint de ràdio amb naltros i molt bones festes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada molt fort i igualment per a tots vostès per ahí. Un abraço, gràcies, Clara.
El dia Menorca.
Som en Borja i na Núria i volem saludar tots els oients del programa El Dia Menorca d'IV3 Ràdio.
Us presentem la nostra nova cançó Ja és Nadal, que està disponible a totes les plataformes de streaming. També ens podeu seguir per Instagram a Passatemps Music.
Esperem que vos agradi i que vos acompanyi en aquest temps nadalenc que ja comença.
Moltes gràcies.
Cantarem cançons, brindant pas que no hi són.
Ja és Nadal, de Borja Guanyalons i na Núria Mercadal, Passatemps Músic, moltes gràcies per aquesta meravellosa Nadala menorquina. I sí, i és que queda poc per aquests dies tan especials i seguim ratllant de Nadal, Pere.
Sí, segons el baròmetre de la soledat no desitjada, a Espanya el 10% de la ciutadania associa el sentiment de soledat amb el fet d'haver perdut o haver desitjat de conviure amb algú amb qui abans compartia llar, en unes dates en què aquests sentiments s'accentuen, es reactiven emocions difícils d'afrontar.
I hi ha persones que per Nadal es converteixen en un suport emocional que pot compensar aquestes absències i organitza iniciatives solidàries pensant en sa gent que pitjor ho passa per Nadal. És el cas d'Anna Laura Anglada, sociòloga. Com estàs, Laura? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Què heu organitzat per aquest Nadal, vam?
Pues mira, hem organitzat un sopar per dia 25 a les 7 del capvespre, aquí a Ciutadella, de Menorca. I bueno, és un sopar on tothom que no tingui xarxa, no tingui família i que no vulgui estar tot sol pot venir. I també està convidat tothom que vulgui compartir aquest moment i fer xarxa també. Uh-huh. És un sopar obert a qui vulgui fer comunitat un dia com Nadal.
Organitzeu aquest sopar, supos, perquè com a sociòloga també tens com d'identificar aquests dies que Nadal és molt màgic, però depèn de com estiguem o que hàgim viscut i si estem sols pot ser més dur de passar aquestes dates on hi ha tantes retrobades i tants anuncis per tot arreu de justament sa gent estimada.
Sí, sí, mira, aquesta idea, bueno, surt un poc de... Pues ha estat una cosa bé improvisada la setmana passada. Vaig tenir aquesta idea perquè pues, vaig fer una trobada un cafè amb un amic, és de Colòmbia, i bueno, me va explicar la seva història. Estava pues, amb sa família aquí i bueno, me vaig posar en sa seva pell i en sa pell de moltes persones, pues, que no només immigrants, persones que estan vivint aquí, i que per lo que sigui, pues, perquè, per exemple, la família és en situació de separació, pues, que un dia passen els dies, un dia amb els fills i l'altre en sol demà estan tots sols, o gent major, o per lo que sigui, no? I vaig pensar que bueno, que a vegades només fa falta algú que pugui mediar, justament aquesta mirada de mediació, de posar en contacte i facilitar un espai de trobada perquè bueno, es coneguin i també fer xarxa entre ells, no?
Sí, perquè a més en la societat contemporània que vivim tenim cada vegada més soledat no desitjada durant tot l'any, per tant, si arriba Nadal i ja ho tenim, persones com bé dius, no? Gent que ve de fora, que està fent feina, que té sa família lluny, o bé mos acabam de separar i no mos toquen els fiets aquell dia, això és un moment també molt dur, o aquella cadira buida perquè ens ha arribat la mort d'un familiar o algú que no està a sa taula de Nadal i mos hem quedat sols en cas de gent major. A vegades és difícil d'admetre, no? Estic sol per Nadal. Sembla que hi ha com també una por, una reticència a admetre perquè és temps de compartir i si no pots compartir a vegades costa també de poder dir és que jo estic sol i encara m'ho estancam més, per tant clar. Una iniciativa com aquesta és de mira, només clar. Apunta't i ja està i no cal que donguis explicacions.
Clar, sí, jo bueno, abans, mira, jo també segurament aquest any pues, estic més sensible just, bueno, jo vaig perdre mon pare enguany i és el primer Nadal que tenim sense ell i jo crec que també bueno, des d'aquest pues, sentiment de dolor, però també d'agraïment, perquè jo tinc pues, família, som 5 germans, i igualment ens seguirem reunint. I, però saps, vaig pensar, ostres, quina sort que tinc, no, jo, de poder tenir tot aquest caliu, tot i que enguany serà un any difícil, però també jo crec que és el que m'ha donat coratge per fer això, perquè... Jo que visc una pèrdua, però alhora tinc tanta abundància, imagino gent que té pèrdues i ni siquiera té sa família aquí, ostres. I el que dius tu, són dies que per Nadal aquesta expectativa no, de que tot sigui màgic i meravellós contrasta justament amb sa realitat que al final no deixa que de sa vida segueix i sa mateixa tristesa que puguis tenir ahir el dia de Nadal la seguiràs tenint i jo conec molt amb aquesta emoció de soledat tot s'anya, de totes maneres, clara. Jo crec que jo és una cosa que me remou molt perquè veig l'aïllament i a vegades no només l'aïllament, a vegades podem estar rodejats de moltes persones, però no se creen aquestes connexions autèntiques de entre nosaltres, no? Que cada vegada ens costa més ser sincers o expressar emocions i que les xarxes ens ho fan fàcil, però en persona ens costa a vegades. I jo amb això dic que no vull contribuir a una societat individualista i desconnectada humanament. Jo vull, si puc fer alguna cosa, faré perquè hi hagi connexió humana.
Sí, estem hiperconnectats amb els telèfons, amb les xarxes, amb el WhatsApp, però la soledat no desitjada ja no és només, per exemple, gent vulnerable, gent major, que és el que potser estàvem més acostumats a ratllar de les persones que estaven més soles. Avui en dia els joves tenen una soledat no desitjada a edats que a vegades sorprèn, no? De dir, però com pot ser que estiguin tan sols? Perquè estan totalment immersos dins les xarxes socials i no són relacions reals, que no es poden tocar, no ens toquem al final. Hi ha tota una part afectiva que no ens en podem oblidar.
No, mira, justament, jo és un tema que he reflexionat diverses vegades i a través de diversos escrits, i és que, mira, ara comentava l'Observatori de Soledat No Desitjada, una dada que també dona és que un 25% de joves entre 16 i 29 anys pateixen la soledat no desitjada, i dic pateixen perquè és una cosa que se pateix, no?, amb ansietat, amb dolor, amb sentit de que no és important, no? I a més, hi ha un estudi, que no sé si el coneixeu, un estudi de la Universitat de Harvard, que després de 80 anys de seguir un grup de persones i estudiar i continuar, bueno, la seva evolució, van concloure que les persones més felices d'aquell grup, que van agafar quan eren joves, evidentment, eren aquelles que tenien unes relacions més significatives, unes relacions, connexions socials més significatives, que això vol dir no més quantitat, sinó unes relacions que ens aporten més seguretat, més calidesa, aquella sensació d'estar a casa, de poder ser sentit que pots ser tu mateix, sense haver de... I clar, i les xerxes amb això van un poc en contra d'aquesta... de poder-te mostrar tal qual ets, amb les teues vulnerabilitats i les teues, bueno, amb la teua realitat. I per això hi ha també aquesta dificultat entre la gent jove.
I d'important teixir xarxes comunitàries, tornar a la comunitat, als barris, a les ciutats, als pobles, amb entitats, associacions, el que sigui, per tal de prevenir la soledat no desitjada. Què hem de fer per inscriure'ns en aquest sopar? Va, Laura, dona'ns totes les indicacions. Què hem de dur? A on hem d'anar? Com ho hem de fer? Vam, quin dia? Dia 25, però quina hora?
Ai, mira, he de dir que estic tan contenta amb la resposta perquè m'ha escrit gent que no vindrà a sopar, però que vol col·laborar en l'organització, imagina. I bueno, la gent, he donat el meu telèfon de contacte, bàsicament, perquè, bueno, i el telèfon que m'han d'escriure simplement un WhatsApp o telefonar, i ja està. I la idea és que, bueno, fuguem el que se diu comúment un todos ponen, cadascú durà cosa per compartir, i bueno, i després de ser begut, després intentarem... Bueno, he de dir que els casinos de 7 de gener col·laboren amb el sopar, m'ho cedeix a sala gratuïtament, i el bar també, a través d'en Juli, també ens col·labora amb el servei de beguda, però igualment, per això, farem la compra comuna de beguda, però cadascú només ha de dur alguna cosa de menjar i ja està. I nosaltres prepararem un poquet la sala i bueno, és cosa fàcil, no és una trobada, vull dir que no sé si acabarem ballant, però el que se doni.
De ben segur que sí, del dia 25 de desembre a partir de les 7 de vespre en el casino. 17 de gener, la sala de dalt, la Ciutadella, Nadal junts, aquest sopar per a persones que no tinguin amb qui passar el Nadal i no vulguin estar soles. El telèfon d'Anna Laura és el puc dir per antena, Laura?
Sí.
Vinga, va, 686-47-0037. Qui vulgui apuntar-s'hi, na Laura l'atendrà amb molta alegria. Moltes gràcies, Laura, i que sigui un èxit i bones festes.
Gràcies per fer-me difusió. Gràcies, Clara.
Una abraçada.
I Pere.
Quan els carrers siguin foscos i no sàpigues on anar, tanco els ulls i recordo el que sentia. Es para nada.
El dia a Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Hola, ¿qué haces por Navidad?
Esta Navidad, producto local.
Vive unas fiestas llenas de calidad con los productos de nuestra gente del campo y del mar. Fruta y verdura, carnes y quesos, pescado y marisco, nuestros vinos y platos tan nuestros como la porcella, los calamares rellenos, el sofrit pagès, siempre elaborados con producto local. Esta Navidad, producto local. ¡Feliz Navidad! Govern de les Illes Balears.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipar, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
El dia a Menorca. Fet a casa.
Sabeu de la soprano menorquina Maria Camps, que fa més d'una dècada que durant les festes de Nadal interpreta el cant de la Sibila? Interpreta la versió menorquina d'aquest cant elaborada al segle XVIII.
Sí, un cant apocalíptic que va ser catalogat fa 15 anys com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO aquest cap de setmana i a motiu d'aquest especial aniversari. Se celebraran diferents activitats. Maria Camps, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Aquests 15 anys de la declaració de la UNESCO mereixen una bona celebració. A quines activitats tens previst participar a motiu d'aquest aniversari?
Sí, mira, la primera activitat serà aquest dissabte, a les 11:30 del matí, a la catedral, la capella del Santíssim de la catedral. És una activitat organitzada per l'Institut d'Estudis Baleàrics i, bueno, me van demanar de fer una xerrada sobre el cant de la Sibila, la seva història, la seva posada en escena, els vestuaris, etcètera, etcètera. Jo t'hi vaig dir que hi havia molta gent més qualificada que jo per fer aquesta xerrada, però van insistir que havia de ser la Sibilera que la cantava aquí. I, en fi, m'ha duit bastanta feina, però crec que pot ser interessant.
I què és la Sibila, Maria? D'on prové? Així ja escalfes una mica per aquesta xerrada.
Sí, bueno, la Sibila era un personatge desmontpagà, sí. Que, bueno, es va recuperar per part dels doctors de l'Església per, diguem, argumentar que la vinguda del Messies ja havia estat anunciada en l'Antic Testament i en personatges anteriors en el Nou Testament. No? Llavors, aquestes pitonises, que eren com oracles, no?, que preveien el futur, aquesta profecia va ser aprofitada per els doctors de l'Església, diguem, cristiana, catòlica, per fer aquesta justificació. I d'aquí es va començar a introduir dins diferents ritus, diguem, nadalencs, no?, de la litúrgia nadalenca, aquesta profecia, i ha arribat fins als nostres dies gràcies, sobretot, a la pervivència que ha tingut aquest cant a l'illa de Mallorca, que no ha estat gairebé mai interromput. Sabeu que es considera Trento va prohibir aquest tipus de manifestacions que venien d'una vessant més pagana, no? I, però tot i així, a Mallorca hi va haver la voluntat de conservar i de mantenir aquest cant malgrat la prohibició amb diferents, diguem, exculpacions, no?, per poder continuar-lo fent. I d'aquesta manera ha arribat també en els nostres dies i a Menorca concretament, com tu bé deies, Clara, se conserva, se va trobar un manuscrit del segle XVIII d'una obra de Pastorells que conté algunes de les estrofes de la profecia de la Sibila, i aquestes són les que en el seu moment vam començar a recuperar el 2006. O sigui, jo fa, l'any que ve farà 20 anys que cant.
20 anys,
20
eh?
Anys ja, que canta Sibila. Sí, sí.
I sibileres també a Mallorca molt importants i ben arrelades, que també hi ha, bueno, companyes clar, teves. Que...
Clar, i a Mallorca, a més, com que hi ha hagut aquesta continuïtat i és una tradició que se fa a totes les parròquies, clar, evidentment, hi ha molta més gent que coneix el cant i que el sap que el sap cantar, no? No és lo mateix a una parròquia, diguem, modesta, on ho canta un infant o una dona despoble, que seus, diguem, més importants com Lluc o com la Seu de Palma, no? Que ho canten normalment professionals, bueno, que donen un tarannà diferent en el cant, no? Diguem que a Mallorca hi ha moltes sibil·les diferents, no? I moltes versions, diguem, canores del cant de la sibil·la. A Menorca, com que és una tradició que s'ha recuperat relativament fa poc i me la van encomanar en el seu moment a jo i jo he anat repetint, pues, hi falten sibil·leres. Si la volem extendre, hi falten sibil·leres.
Aquesta xerrada a la catedral dissabte a les 11:30 l'heu titulada Sibil·la, el misteri del cant perdut. Uh-huh. Quin misteri, quina pèrdua.
Bueno, la pèrdua va ser aquesta que us he explicat, no? Que de cop i volta es va deixar d'interpretar, va restar a sa memòria popular, perquè els testimonis així mos ho indiquen, que hi va haver una pervivència a sa memòria popular que permetia que sa gent tingués aquesta referència i que la conegués. Però, pròpiament dit, a l'àmbit de sa missa d'esgall, és una tradició que s'havia perdut durant molt de temps, durant segles, i que, bueno, quan ho vam recuperar a instàncies d'en Josep Manguant, que aleshores, el 2006, era rector de la parròquia de Santa Maria, va ser una recuperació a Menorca una mica inèdita, no? Bueno, en això estem, en que les tradicions no es perdin i que per tant hi hagi una memòria, no? Una memòria col·lectiva d'aquest passat, que a més és un text que mos ve d'un català del segle XIII, o sigui, és un català del segle XIII, i per tant podríem dir gairebé que és el primer testimoni poètic en llengua pròpia que existeix, no?
Imagina't un bon document.
Exacte, vull dir que té també tot aquest valor de rerefons històric, no? D'olor despassat, d'una cosa molt ancestral que ha arribat per transmissió oral fins als nostres dies, i això té, bueno, té moltes connotacions, no?
I d'aquí aquesta declaració com a patrimoni material de la humanitat per la UNESCO des de fa 15 anys per posar justament això en valor.
Sí, per posar això en valor i per fer-ho perdurable més enllà de la oralitat. I, bueno, i aquí també hi entren la crítica també ha portat altres visions i altres maneres, no, d'interpretar aquesta declaració de patrimoni material per part de la UNESCO. Bueno, hi ha un corrent, no, de la musicologia que es diu etnomusicologia, que parla també de que la turistificació a què estem sotmesos tots plegats també abasta l'àmbit cultural i que també la cultura s'ha convertit en un bé d'intercanvi, no? I de turoperador, de venda per part de turoperadors, no? O sigui, també és una manera de desestacionalitzar tenir aquest cant declarat com a patrimoni immaterial de la UNESCO i que per tant hi pugui haver un turisme d'hivern que també senti atret per aquest tipus de manifestacions culturals i artístiques. Vull dir que hi ha molt darrere fons, no? Darrere de tot això, no?
Una tradició que també es troba, comentaves abans, en el vestuari, com, com ho veiem això? Com vas vestida en aquesta interpretació de la sibil·la, perquè ens ho puguem imaginar?
Bueno, el vestuari també és una cosa que està documentada, no? Hi ha molts vestuaris de sibil·les diferents, no n'hi ha un d'unificat, hi ha diferents autors que documenten diferents tipus de disfresses, no? Moltes vegades ha estat, durant molt de temps, perquè les dones no tenien cabuda damunt dels altars de les esglésies, era un infant, una veu blanca, qui interpretava aquest cant. La tradició recent reivindica, i jo sóc partidari d'aquesta reivindicació, que sigui una dona qui canti el cant de la sibil·la, perquè és un personatge femení. Per tant, diguem, les referències, no, els trets característics que marca és cada d'una espasa, cada d'una túnica i cada d'un birret. I en el cas del vestuari que aquí se va confeccionar el 2006, precisament, per part d'en Andreu Sánchez, que és una persona molt lligada en el teatre i a creació de vestuari teatral, ell va fer una interpretació lliure del vestuari de la sibil·la i va fer una indumentària preciosa, és una túnica gris i blava, així amb damascats, no? I una capa blava també, un vel que cobreix la part dels cabells i deixa només a cara al descobert, i un birret que té un aire orientalista. No? Aquest aire orientalista se li sol donar per aquesta vinculació de Sibila amb Sibila Eritrea, de Grècia, de l'antiga Grècia. Llavors, bueno, té aquest aire com una mica... diguem, no de ca nostra, sinó d'un àmbit una miqueta més oriental.
Interpretes en quatre ocasions aquest Nadal, sa Sibila. Què ens diu el text, aquest cant de sa Sibila?
Diu que el jorn del judici parrà qui no haurà fet servici. O sigui, aquell que no hagi servit correctament a Déu i a sa humanitat, pagarà els dies del jorn del judici. I llavors fa tota una profecia de foc del cel que davallarà, l'anticrist es farà present i tot serà foscor i tristor, i de cop i volta enmig de tot això s'elevarà una llum, que és el Messies, que ha vingut a salvar la humanitat i que per tant serà, diguem, l'esperança d'aquesta mala praxi humana, no?
Vinga, quan i on, Maria?
Això serà, la primera que cantaré enguany serà per primera vegada a l'església de Sant Lluís, diumenge, trob que és, no sé si és a les 7 o a les 7 i mitja de Fosquet. Hi haurà també una intervenció de la coral de Sant Lluís, que farà, diguem, arrodonirà el concert de Nadal. Després se fa dia 23 a Santa Maria, a Mó, on també hi ha aquesta mateixa coral lluïssera que hi participa, i també hi ha instrumentistes que acompanyen els interludis d'orga, amb en Tomé Olives. En el primer cas és na Júlia García, si no record malament. En el segon cas, Amó és un oboista, no me puc recordar el nom, Calleja, és de llinatge. I després la cantaré també a la catedral dia 24, i a l'O, el mateix dia 24, a les 8 i mitja, just abans de la missa del Gall.
Idò, Maria, moltíssimes gràcies per venir-nos a contar, i només mos queda desitjar-te molt bones festes.
Gràcies i...
Us veiem dissabte, que és el primer.
Exacte.
A la catedral.
A la catedral.
I amb xerrada inclosa.
Moltes gràcies, bones festes.
Gràcies, Maria. Gràcies. Bon Nadal.
I ja només mos queda un minutet perquè ja m'ho anam, acabam amb música.
Per què plorat? Per què plorat? Per qui no havia de plorar? Per què plorat?
I on t'anam avui, Pere? Què m'ho recomanes fer avui que vespre?
Sí, anam a les 6 i mitja al Mercat d'Esclaustre de Mó, a sa plaça, on es fa el taller de cuina Nadal amb gust de mar, la cuinera creativa Bàrbara Lluc, i compartirà els secrets per cuinar peix com un bon xef. És una activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
No us ho perdeu, na Bàrbara és meravellosa i fa unes receptes espectaculars. Jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Idò, demà divendres, que també és un fantàstic dia, encara no és Nadal, però divendres bé, ho tenim bé, no? Demà ho tindrem bé, no?
Demà ho tindrem bé, com sempre, a les 12 aquí.
Idò, demà tornem, com és habitual. Gràcies, Pere, gràcies, Jordi. I a tots vosaltres, gràcies per escollir-nos un dia més. Demà aquí a Vetra Ràdio, tornem el dia a Menorca.
Adéu, fins demà. Body waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh.